La Caravana, un programa sobre rodes. A la caravana, mar o muntanya.
Doncs sí, com dèiem, ens acompanyen, ens segueixen acompanyant en aquest debat municipal sobre l'habitatge. Joan Ramon Riera, ell és regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i conseller del districte de les Corts, i Irene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular i consellera del districte de les Corts també a Barcelona. Dèiem que estava molt malament està en crisi tot el que està relacionat amb l'habitatge en una ciutat com Barcelona. El que no ens posàvem d'acord des dels partits és per què està malament. Joan Ramon, tu deies el mercat.
Sí, jo apuntava al mercat, però ara deixa-m'ho dir, no, tampoc desesperem. O sigui, sabem que el problema principal de la ciutat de Barcelona és l'habitatge, però estem proposant solucions. Hi ha solucions al damunt de la taula, i fins i tot, abans ho deia, hi ha solucions en marxa, no? I ara te'n diré una altra. Una de les solucions que hi ha damunt de la taula és la promoció dels 4.500 habitatges pel nou operador metropolità de promoció pública d'habitatge, que és un acord important públic o privat que s'ha impulsat en el marc de l'àrea metropolitana i que permetrà la mobilització d'això de gairebé 5.000 habitatges, dels quals 2.500 són a Barcelona. Clar, i com dèiem abans, vull dir, no hi ha una solució definitiva, no hi ha una solució dogmàtica, però sí que hi ha un jardí de solucions que a poc, allò, 1.000 d'aquí, 1.000 d'allà, 4.000 d'aquí, 4.500 d'allà, home, doncs, i després més les intervencions que nosaltres puguem impulsar d'acord amb els privats, doncs això ens ha de permetre dues coses. Primera, fer més habitatge, que tots fem més habitatge, públics i privats, tots fem més habitatge a Barcelona, que en fa falta molt, i segona, poder abaratir o intervenir sobre el preu en aquells casos com el que tu deies abans, el gracienc de 37 anys.
Per exemple. De seguida, em quedo amb això, amb l'operador metropolità, perquè em vull parlar de l'àrea metropolitana també, però abans, Irene, tu deies que qui ho està gestionant tot malament és l'Ajuntament.
Bueno, o que no s'està fent absolutament res, és en el sentit de, sí, podem dir que s'està fent moltes promocions d'habitatge social i de més, però, escolta, és que ens hem parat a pensar que un jove, o no tan jove, una família que vulgui accedir a un habitatge social, saps que per comprar o tenir opció a compres en un habitatge social has de fer una reserva del 30% del seu preu? És a dir, aquestes limitacions, per molt que siguin habitatge social, les hem de començar a treure. És a dir, no tant intervencionisme en el sentit de què ha de fer una persona amb el seu habitatge privat, sinó, escolta, des de l'habitatge públic que s'està fent, és a dir, no els hi podem... Una de les grans barreres que tenim els joves, i no tan joves, amb la vivenda, és tot el que te demanen previ accedir a una vivenda. És a dir, amb temes de compra, escolta, qui té a dia d'avui sobre un preu X de molts zeros darrere, qui té un 30%? Aquest és el problema principal d'una persona que potser té un bon sou a final de mes o pot fer front amb una hipoteca, però no pot fer front amb una entrada inicial que ha de fer per un habitatge, no? O sigui, sigui públic o privat.
No per la borsa de lloguer,
Després, no un tema del lloguer. Aquí anem, Joan Ramon. Jo no sé si has jugat molt a la teva vida, però jo he viscut amb...
Jo soc llogater, jo.
Ah, doncs pues com a llogater, segurament, quan et ve una persona, segurament has tingut un llistat de persones, perquè a Barcelona la gent que lloga pisos té per al final de decidir-se perquè té una cua de persones. Uh-huh. És una competència que hi ha.
Llogater vol dir que visc de lloguer, no que llogo.
Sí,
jo visc de lloguer.
Doncs no sé quant temps, però jo quan he intentat llogar un pis em demanen l'entrada de no sé què, 2 o 3 mesos de fiança, no sé què, que dius, ostres, m'he de plantar amb 3-4.000 euros, per dir alguna cosa, 3 mesos de fiança, més no sé què, més no sé quantos, i dius, mare de Déu, senyor.
Ara parles de lloguer, Irene, i poso una altra problemàtica sobre Dola també,
que i més a grans ciutats,
quan vols comprar, a més, un pis, has de pagar el 33% d'aquell pis amb uns bancs que no et van retornar res a la crisi del 2018.
Sí, totalment. I, a més, de tots els gastos nutricionals notarials i tots els gastos de més, que és un 3%, sí, és un 3% addicional de tot allò, no? Si segona vivenda, l'ITP, tal... Mm-hmm. O sigui, són uns gastos molt grans...
I no pots deduir la hipoteca perquè el Rajoy
vale,
es
bueno, va carregar i Pedro Sánchez tampoc ho ha desfet. Llavors, bueno, com unos por otros i demás, i unos y otros por demás, pues ja està, no? Tot per fer. No. Però vull dir, hi ha moltes barreres inicials que potser... ens tindríem que sentar tots a dir, a veure, per accedir a una vivenda tant de compra com de lloguer, quines barreres es troben les famílies o quines barreres es troba la gent per accedir-hi. Perquè una persona que té una feina estable, que cobra X a final de mes, no cal que sigui un gran sou, perquè la capacitat d'estalvi a dia d'avui és molt limitada. Tenim una inflació disparada, la cistella de la compra, la llum, el combustible... La capacitat d'estalvi que tenim a dia d'avui és molt limitada. Llavors, si t'estan demanant el 30%, t'estan demanant... No sé, de veritat, és que no es pot accedir a una vivenda per molt que hi hagin uns sous dignes. Les limitacions són inicials. Llavors, escolta, posem-me o estudiem i analitzem aquestes barreres. El que s'ha de fer, llavors, és això. És mesures i polítiques que diguin, doncs, en comptes d'un 30%, a veure si això es pot reduir a la meitat. Doncs segurament...
És que això se sap.
La vivenda...
La barrera està identificada. La barrera...
Doncs perquè no ho feu res.
No, estem fent... La barrera és el preu.
Res.
La barrera és el preu. I la barrera és la falta d'oferta. Aquestes són les dues principals barreres que tenim d'habitatge. No, és així. La barrera és el preu del lloguer i la barrera és la falta de promoció d'habitatge que, tot i que se'n fa, se n'ha de fer molt més. I amb això estem d'acord, se n'ha de fer
molt més. El Partit Socialista on construiria habitatge a Barcelona?
Home, mira, tenim dos sectors a Barcelona que permeten créixer i bastant.
A contenidors com fa la Colau, no ens envieu,
no
sisplau.
No és el nostre model. Jo no responc.
No, és que clar. Solució a la vivenda, contenidors
sí
de mercaderies.
A l'entorn de Besòs, al districte de Sant Andreu, i la Marina del Prat Vermell, districte de Sants. Són dos espais que permetrien, avui per avui, i ho dic pel bloc gros, gairebé 20.000 habitatges. I nosaltres ens hem proposat promoure aquests habitatges en els propers 8 anys. 10.000 el primer mandat, 16.000 el segon mandat, aproximadament. I aquesta és una de les solucions que són les dues grans peces que avui Barcelona encara té per, diguem, per activar sòl i promoure habitatge de tota mena, públic, privat, tal... No? Però aquests 25.000 que t'he dit serien de promoció pública. Després hi ha tot el privat afegit. I el que hem de fer és agilitzar això, mobilitzar això.
Jo, Ramon, em quedo amb tu perquè abans em parlaves. A banda de tot plegat a una ciutat com Barcelona, cal implementar sí o sí polítiques habitacionals a l'àrea metropolitana? Ho dic perquè abans parlàveu de la gent que ve de rural cap a ciutats com Barcelona, que és molta, però també hi ha molta gent que no veu sostenible viure a una ciutat o una capitalitat com Barcelona, marxa a l'àrea metropolitana, on també s'està encarint el preu, perquè la gent de Barcelona ha de marxar.
Efectivament.
Com ho arreglem, això?
Hi ha una cosa que hem dit, que ha comentat la Irene abans, i és que, o sigui, Collserola i el mar no els canviarem de lloc per fer habitatge. I això és una obvietat, però bueno, partint d'aquesta base, és una evidència que la solució a l'habitatge també ha de ser amb mirada metropolitana, no? I durant aquest mandat, doncs, va impulsar l'operador públic metropolità des de la pròpia administració de l'àrea metropolitana, que ens ha de permetre mobilitzar em sembla que eren 4.500 habitatges, dels quals 2.500 són a la ciutat de Barcelona. No? I la resta, diguem, amb actuació coordinada amb l'operador metropolità, són arreu dels municipis colindants a Barcelona. Jo crec que això és de i això apliquem-ho a l'habitatge, però apliquem-ho també en altres àmbits. Hem de fer passes endavant en la construcció de polítiques públiques metropolitanes. Hem de fer passes endavant. En la concertació de polítiques públiques amb Hospitalet, amb Esplugues, amb Cornellà, i bueno, jo que sóc de regidor de les Corts i els tinc de veïns, no? Doncs a vegades te n'adones del mur de vidre que existeix entre els municipis, i és important fer passes endavant, ja no només en habitatge, sinó també en serveis socials, en neteja, en medi ambient, en seguretat, poder concertar polítiques amb els nostres municipis veïns.
Irene, per on passa la solució a l'àrea metropolitana?
Doncs mira, jo precisament sóc candidata a l'alcaldia d'un municipi de l'àrea metropolitana.
Sant Andreu?
Sant Adrià de Besòs.
Sant Adrià de Besòs
és una prolongació al final de la ciutat de Barcelona. Mm. Està al mig, entre tres grans ciutats, com és Badalona, Santa Coloma i Barcelona, doncs és la germana petita, i té un problema habitacional bastant, bastant gran, i el tema dels lloguers, escolta, és que també són... estan quasi a la part que Barcelona ciutat, és a dir, mirem els lloguers, i 100 euros amunt, 100 euros a baix, amb, diguéssim, no del barri, com abans hem dit, potser de Pedralbes, però sí de barris de Barcelona, estan al mateix nivell. I, de fet, amb uns serveis pitjors, amb uns serveis de connexions o uns serveis de transport més limitats que la ciutat de Barcelona, amb unes opcions en tots els àmbits més limitades, però amb preus de lloguer que estan ja equiparats amb molts preus de lloguer o preus de compra equiparats amb molts barris de Barcelona. És un problema, però és que el Joan Ramon estava aquí donant unes dades que a mi m'espanten, és a dir, l'operador públic metropolità, que posa en marxa 4.500 vivendes, de les quals 2.500 són de Barcelona. És a dir, per l'àrea metropolitana en queden 2.000. Això és irrisori. Això és irrisori. Aquestes dades són irrisòries. Això no soluciona el problema. Això no soluciona...
Això és una part de la solució del problema.
Jo no insisteixo. No, això, sí, és a dir, estem parlant de l'àrea metropolitana de quasi...
El volum de gent... és la visió integral de totes aquestes
la
polítiques.
No, però és que no doneu una visió integral, és a dir, aneu fent parxes en tot el que anuncieu, són parxes, són titulars. Però al final jo el que a mi em falta és una estratègia o un pla d'actuació en vivenda d'una sèrie, com un decàleg, no?, de... unes mesures que vagin totes connectades, que no sols siguin de Barcelona ciutat, perquè tot afecta, però és que l'àrea metropolitana de Barcelona té més de 3 milions d'habitants, comptant el milió i mig de Barcelona. Mm. És a dir, això queda molt bé, el titular que ara venen aquí a dir operador públic metropolità.
És fantàstic.
Qualsevol persona que senti això es pensaran que estan fent, no sé, aquí malabars amb temes de vivenda. Això és irrisori.
Però què
són
estàs
titulars...
proposant a nivell metropolità? No, estic, estàs criticant la mesura, l'única mesura que funciona i que ha engegat...
Està funcionant de què, Joan Ramon?
Està funcionant i ja estan treballant.
Quines dades?
Te les buscarem, si vols, eh?
No, te les buscarem, no.
Però ja t'he dit...
Aquí s'ha de venir leído, és a dir...
Ho tenim tot i està funcionant.
No està funcionant perquè en el moment que no tenim les dades de que el lloguer ha baixat, de que les persones poden accedir a la vivenda, no està funcionant.
I busqueu subterfugis per negar l'evidència. I és que el problema està en el preu.
El problema està en el... Les ocupacions també és el problema, el preu? Les ocupacions que s'està patint a Barcelona només són per culpa del preu? O és per un modus vivendi que a sobre s'ha accelerat des de l'administració pel llenguatge que s'utilitza?
Si fóssim una mica més inclusius com a societat, si fóssim capaços de crear oportunitats i d'inserir millor, segurament les ocupacions no serien...
Els ocupats de Felipe de Paz és per culpa del preu o perquè són gent que aquest és el modus de vivendi? Perquè tots coneixen...
És que això és el que us agrada. Us encanta posar damunt de la taula la marginalitat per crear l'odi en la societat.
No.
Per dir, no, la culpa és del pobre. Escolta, però doncs no és així. No, la culpa de l'habitatge no és del pobre.
Però saps què ha de posar solució? No la persona que...
Nosaltres ho farem, perquè
sinó l'administració,
no.
Serveis socials. El que no es pot traslladar és a la gent un problema social. Jo, perquè tingui un pis...
Però si ets tu qui li vols traslladar el problema a les comunitats de veïns. No, jo he dit que havia de ser l'Ajuntament. És l'Ajuntament que ha d'instar. És l'interès públic. I tu has dit, no, les comunitats de veïns que instin el...
No
és manipulació. Anem a 5 minuts enrere la conversa. I jo he dit, els ajuntaments han de poder instar el desnonament. I tu has dit, no, que siguin les comunitats de veïns.
No.
El marrón per les comunitats de veïns.
A més,
de
l'Ajuntament...
defenso l'interès general i defenso
Ramon,
també l'interès de les comunitats de veïns.
Ara, cita prèvia a l'Ajuntament, et donen el mes següent. Jo el que estic dient és agilitzar.
Això
és a dir,
és veritat,
tant Ajuntament com comunitat de veïns. No he dit no l'Ajuntament, he dit tant Ajuntament com comunitat de veïns pel tema de l'agilització. I el tema de que una persona... que és un percentatge del tema de les ocupacions, no? És un percentatge molt minoritari, les persones que ocupen perquè no poden arribar a final de mes, és un problema que des de serveis socials de l'Ajuntament s'han d'encarregar. No s'ha d'encarregar la persona ni una comunitat de veïns.
No és un problema de l'habitatge.
Ja sabeu que us deixo intervenir com vulgueu, de veritat. L'únic que sí que us demano és que no em parleu a la vegada.
Perdó.
Perquè això és ràdio i a vegades no s'entén des de casa. Ara que em parlàveu de comunitats de veïns i de desnonament, com sabran els oients i els regidors que avui ens acompanyen, ja fa temps que els veïns de la Casa Ursola, un edifici modernista de l'Eixample, reivindiquen que se'ls està fent fora per part de Liones Inversiones, nova propietària de l'edifici, i que, doncs bé, s'ha quedat aquest edifici, vol fer-ne vivenda turística, que és el que parlava abans la Irene, i els veïns no tenen un altre remei de moment que anar marxant, tot plegat que estan en vies judicials, eh?
Sí.
Per on ha de passar la solució, per exemple, d'un cas com la Casa Ursola?
Per on ha de passar la solució? A veure, el cas de la Casa Ursola, jo l'he seguit una mica...
Joan Ramon,
una mica de lluny,
digues. Ja que el PSC ha governat aquests, sí, aquests darrers anys, t'ho pregunto diferent, eh? No hagués estat una solució, per exemple, que l'Ajuntament s'hagués quedat amb la Casa Ursola? En comptes d'aquest fons d'inversions?
Hagués pogut ser una solució, sí. Sí, tens raó. I l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Regidoria d'Habitatge no ho va fer. És cert. Sí.
I hasta aquí puede leer, eh?
No, a veure, tu m'has preguntat, jo et contesto. Però jo crec que la reflexió va una mica més enllà. L'Ajuntament ha de comprar totes les finques que, diguem, que es veuen amenaçades per la compra d'un gran fons d'inversió? Home, jo penso que no. Jo penso que no. L'Ajuntament hagués pogut reaccionar segurament millor amb el cas d'aquesta finca del carrer Conseller 100? Doncs segur que sí. I això és de les coses que jo li he posat damunt de la taula i exigeixo i exigiré en el meu regidor d'habitatge que correspongui, que en el cas que ens ocupa és a Barcelona en Comú. Perquè, escolta, jo he governat molts anys amb Barcelona en Comú, bastants anys, 3 anys concretament, i, a veure, si són partits diferents és perquè també tenim plantejaments diferents. I, sincerament, vull dir, jo crec, i jo com a regidor de l'Ajuntament, vull dir, ho he dit públicament i ho torno a dir a la ràdio, de dir, escolta, a mi la Superilla em preocupa. Em preocupa.
Ui.
Perquè gentrifica.
Ara en parlarem de Superilles abans, Irene.
Perquè gentrifica, i això ho sabíem. És que no em puc creure que això, diguem, des del meu soci de govern, no ho sabés. I tot i això, ho van decidir tirar-ho endavant. Per mil raons. Segurament totes molt legítimes. Totes molt legítimes. Però, clar, això nosaltres hem plantejat els nostres dubtes. Hem plantejat els nostres dubtes. I de cara al futur en farem una bona reflexió i una reflexió participada amb els veïns.
Deia, ara en parlarem,
perquè jo insisteixo, el dogmatisme és molt, molt mal conseller en política pública.
Irene, qüestions com la de la Casa Ursola.
Doncs mira, la veritat, no tinc res a dir. Estic d'acord amb el que ha dit el senyor Riera, eh? És a dir, una solució passava per això, està en desacord, no li puc retreure res perquè, de fet, és que és així, no podia ser de cap altra manera. I també té raó en que l'Ajuntament, a vegades, és a dir, davant de fets com aquests, no pot estar quedant-se amb tots els edificis. És a dir, podria aquí jo ara fer també populisme i dir no, sí, tots, no. Doncs no, l'Ajuntament no pot fer càrrec absolutament de tot el que passa en aquest sentit, però sí que es pot fer càrrec del que passi amb aquelles persones, no? És a dir, doncs buscar una solució per a aquelles persones que doncs han vist que per les rendes antigues i demés ha vingut un fons brut i han de marxar de casa seva, doncs ja que tenim aquest perfil social, no? Doncs a veure què passa, estudiar la situació de cada família que hi viu allà i des de l'Ajuntament, serveis socials o les regidories que tinguin que intervindre en aquest sentit, doncs donar una espècie de solució o ajudant aquestes famílies a l'hora de doncs, deixar aquestes vivendes perquè és que no hi ha una altra solució. No, l'Ajuntament ja no pot fer res més en aquest sentit.
Ens queden 6 minutets, per tant sí que us demano brevetat, tot i que sé el meló que enceto, eh? Ara en Joan Ramon en parlava. Una part de la crítica a les famoses Superilles, tot i no parlar avui de mobilitat, és precisament això, que encareixen el lloguer de tota la zona. Irene.
Doncs sí, doncs a tothom ens agrada tindre una vivenda on es especifiquin els carrers, on siguin patronilitzades, doncs sigui doncs una zona de pas de vianants, doncs tot això doncs fa que sigui una zona més agradable, doncs que el preu de la vivenda pugi, i a més doncs abans ho estàvem parlant fora de micròfonos, no? Estàvem puntualitzant una mica sobre aquest tema. Això ha fet que hi hagi molta desigualtat en zones de Barcelona, no? El tema ara de la Superilla a l'Eixample, el tema en el seu dia quan es va iniciar la Superilla Poblenou, no? I després ha tingut conseqüències per mi i pel nostre partit, pel Partit Popular, greus. El tema de les superilles que es van iniciar el seu dia, per exemple, la superilla de Poblenou, mm-hmm. ha fet que barris que estaven en desenvolupament, com en aquella zona, s'hagin endarrerit. És a dir, un barri que encara no estava desenvolupat al 100%, les superilles i les superilles mal plantejades, mal fetes, han fet que barris com el Poblenou, certes zones, hagin quedat en vies de desenvolupament, que s'hagi quedat, doncs, tu vas i hi ha zones que, per culpa d'aquesta superilla, està desengelat. És a dir, se l'han carregat comercialment, també. I després s'ha d'estudiar bé on fas una superilla. Jo tinc amics que tenen, doncs, un taller mecànic i de més, i els han plantat una superilla al Poblenou. Els han fet que tanquin la persiana, perquè al final aquests negocis han tingut que marxar d'aquells puestos. Barcelona, tots estem d'acord que hem de fer una ciutat més sostenible, més verda, que estem en un moment de canvi climàtic, ho estem veient, però les coses s'han de fer pausades, analitzades, i el millor, el que no pot ser és que jo vagin cap aquí un quilòmetre i hagi trigat més de 10 minuts, és a dir, no podem congestionar els barris ni la ciutat. Barcelona és una ciutat metropolitana on venen milers d'estudiants a estudiar, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i moltíssima gent que no és de Barcelona, per exemple, a treballar a Barcelona. Que tots volem anar amb bicicleta i patinet, per suposat que es pot? No. Hem de fer una ciutat on tant la bicicleta, el patinet, on els vianants, tant de la mà del cotxe, sempre i quan promovent el transport públic, doncs sigui aquesta ciutat que, del futur que tots volem, més verda i més sostenible, no? Però amb cap. Aquestes superilles el que han fet és, vale, molt bé, Consell de Cent, la superilla ja no poden passar els cotxes, i a més congestionem tot el que és, tot el que està al marge d'aquesta superilla, no? A més que estaran molt contents els veïns que els hi toqui a certes zones, no tant els comerciants, però a la vegada fastidiem amb uns altres carrers, doncs, que assumeixen el trànsit que hem tret d'aquestes altres zones, no? I ja dic, no és anar en contra de ni ser negacionistes amb les ciutats que hem de fer i transformar cap al futur, Es tracta de fer les coses ben fetes. I amb el tema de les superilles, que és on ha anat la major part del pressupost d'aquest ajuntament, s'ha fet malament. I a veure això, qui ho desfà? Perquè al final no deixen de ser diners públics del ciutadà que no podem estar jugant al govern que entra, desfà l'anterior per tornar a fer unes altres coses, no? A veure com es soluciona a partir del 28 de maig, a veure quin govern queda.
Ho porto cap al món de l'habitatge de nou, Joan Ramon, perquè jo he de reconèixer que no em posiciono, només dic que tinc un dubte respecte a les superilles, que és veritat, no cal ser cap llumanera per saber que les superilles incrementen el preu de la zona, però també és veritat que em plantejo, i per abaratir-lo, què cal fer? Posant 5 carrils bus al carrer Consell de Cent, per exemple?
No. Mira, jo, a veure, des del grup socialista, una de les preocupacions que ens preocupa i ens ocupa és la desigualtat. La desigualtat que vivim en la ciutat i que en els últims anys, jo crec que fins i tot en alguns camps s'ha incrementat, no? I crec que les polítiques públiques han de ser igualadores, no desigualadores, no? I en aquest sentit, per això nosaltres hem plantejat dubtes sobre la superilla, perquè és una obvietat el que tu has dit, vull dir, és que no cal ser sociòleg per adonar-nos, vull dir, i hem de ser capaços de poder concertar una mica més o millor. Jo dic així, l'urbanisme amb l'arquitectura, vale? L'espai públic amb l'espai privat. I això és possible fer-ho, amb propostes de millora de l'espai públic, però que sigui igualador. Una de les coses que nosaltres portem en programa electoral és la convocatòria d'un concurs de la nova secció Eixample. Si ens situem ara en l'Eixample, de dir, volem dissenyar el nou carrer Eixample. Vale? Venim d'un històric tradicional que era els 10 metres de calçada central i 5 i 5, i 5 metres de vorera i 5 metres de vorera, que aquí vull subratllar que les voreres han de ser pel vianant, i només pel vianant, no patinets, tot això d'anar en calçada o carril bici, vale? Hem de ser capaços de dissenyar el nou carrer de l'Eixample i llavors implementar-lo a tot arreu. De manera que tot sigui, diguem, de que sigui un element igualador l'espai públic per tothom, perquè ara i no sé si ens estan sentint veïns al carrer València o veïns al carrer Viladomat, però entenc el seu enfado davant de la pacificació dels altres carrers, perquè clar, tot el trànsit de Consell de Cent ara està concentrat al carrer València, Doncs escolta, hem de ser capaços de pensar amb la nova secció Eixample que doni resposta a les necessitats de mobilitat que apuntava la Irene, i a la vegada que doni resposta als reptes climàtics, a l'illa de calor, que ens afecta d'una forma molt directa. I et posaré dos exemples, dos possibles solucions. Doncs, escolta, una possible solució, tornar a posar en valor la urbanització de jardins d'interior d'illa. Tornar a posar en valor i fomentar i cultivar més, diguem, l'arbrat lineal, que és un dels grans actius de la ciutat de Barcelona.
I que s'ha carregat aquest ajuntament, per cert.
I que si, per exemple, vas a Brussel·les, i els carrers de Brussel·les no tenen arbrat lineal en molts carrers, no? I aquí tens tots els carrers a l'Eixample amb arbrat lineal, no? I això són coses que s'han de repensar, actualitzar i estendre a tots els carrers de Barcelona, també el carrer València i el carrer Viladomat.
Deixes fer cunyeta de tot plegat?
Digues.
Si em deixeu fer cunyeta de tot plegat, diré que no sé qui governarà l'Ajuntament de Barcelona, però, sisplau, si han de posar més arbres, que no siguin plataners.
Els al·lèrgics pateixen.
Us he dit a dos quarts de cinc. Bé, dos quarts de cinc. Per tant, Joan Ramon Riera, regidor d'Infància i Joventut del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i conseller del Districte de les Corts, i Irene Pardo, presidenta de les Noves Generacions del Partit Popular a Catalunya, consellera de Districte de les Corts i alcaldable de Sant Adrià. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagin molt bé, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
La crònica negra, però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer.
Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No, se't nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Amics criminals, recordeu, la policia no és tonta.
A Radio Estel.
La Diada de Sant Jordi ja és aquí i des de Càritas la volem celebrar amb tu. El diumenge 23 d'abril ens trobaràs des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Tindrem roses solidàries, punts de llibre i activitats pels més petits. Els donatius es destinaran al programa de Famílies i Infància de Càritas. Fes d'aquest Sant Jordi una festa solidària. T'hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Vinga, va, 4 minuts que passen de 4:45 de la tarda i avui, com cada dijous, seguim amb l'hora del videojoc amb Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut i a Twitch i a YouTube amb aquest usuari, @RafaLaguna, amb dos os, que el podeu seguir ara mateix a través de Twitch perquè ja el tenim connectat. Rafa Laguna, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Avui, Rafa, ens volies parlar de videojocs de detectius o de misteri, eh?
Exactament. Els jocs de detectius o de misteri són els jocs els que hem d'investigar, deduir i obtenir informació per tal d'esbrinar què és el que ha succeït en un escenari o situació.
Jo he de reconèixer que a mi són dels que més m'agraden, eh, Rafa?
Doncs n'hi han bastants i per totes les plataformes. De fet, un parell dels que us parlaré van sortir de la plataforma de consola Nintendo DS, aquesta consola portàtil que Nintendo va fer ara mateix 20 anys, que tenia dues pantalles i que tenia pantalla tàctil. Va ser dels primers dispositius amb pantalla tàctil que va utilitzar molta gent. Alguns dels jocs van sortir d'allà i crec que us agradaran les noves versions que han fet, mm-hmm, perquè les han remasteritzat i, vamos, o sigui, són totalment disfrutables avui dia en PC o en consoles.
Per cert, bona tarda no només a Rafa Laguna, sinó a tota la comunitat que l'acompanya, que ja està per aquí acompanyant-lo i deixant anar alguns comentaris que comentarem també amb Rafa Laguna. Avui ens porta 5 jocs. Rafa, quins són aquests jocs?
Mira, abans m'agradaria dir-vos que, clar, aquests jocs moltes vegades tiren una miqueta enrere perquè des de fora, no, es veuen com jocs de Digimon, no? Hi ha moltes vegades que veus els jocs i dius, jo vull desconnectar, no vull llegir, no vull alguna cosa d'acció i tot això. Doncs aquests jocs a molta gent li han enganxat a la lectura. Són jocs que per la seva història, per el seu dinamisme i tot això, no es fa passat llegir i que fins i tot li descobreixen un nou món a molta gent en quant a novel·les o en quant a gènere de jugabilitat, no? També. Doncs, mira, aquests, els jocs dels quals us parlaré són, per començar, com he dit abans, un joc que va sortir a Nintendo DS, que se'n diu Phoenix Wright, Ace Attorney, en aquest cas la trilogia d'Ace Attorney, o són una sèrie de jocs on ets un advocat, mm-hmm, i tens que defensar el teu client i tens que parlar amb gent per esbrinar què és el que està succeint o cercar pistes, intentar deduir per com es comporta la persona, els diferents testimonis, la persona implicada i tot això. Has d'intentar deduir el que ha passat, uh-huh, per, òbviament, defensar el teu client, o, si és culpable, doncs potser actuar d'una manera o d'una altra. Són jocs molt divertits, són mecàniques que són perfectament jugables en PC o en telèfons mòbils, i que, precisament, avui dia han fet un remaster dels tres jocs de la trilogia d'Ace Attorney, de l'advocat Ace Attorney, per PC, però que també ha sortit per totes les màquines, pràcticament, per Xbox, PlayStation, Android i iOS. Així que, si voleu jugar, doneu-li una oportunitat, perquè a més està traduït en molts idiomes, entre ells l'espanyol, mm-hmm, i hi ha un projecte per traduir-lo al català.
Boníssim.
S'està traduint també. També s'està traduint al català. Tenim a Barcelona, hi ha un equip de traductors que ho fan per al mal d'art, però estan aconseguint traduir alguns jocs cobrant, és a dir, com a part de la seva feina, i Ace Attorney té pinta que serà un d'aquests jocs que està traduït, així que podeu buscar, si voleu, la traducció al català.
Anem al segon joc, Rafa.
Mira, el segon joc és un inspirat en Ace Attorney, ¿vale? Se'n diu Aviary Attorney. És un joc de detectius, ¿vale? També d'advocats i tot això, no? Com diuen això, de discrepo o no, com és, no me'n recordo com se diu, objection, uh-huh, objecto, o sigui, quan es fa les objeccions, no? Aquestes de les pel·lícules, doncs, protesto, objection.
No, allò de protesto, senyoria.
Protesto, senyoria, exactament, no? Doncs tot aquest rotllo que l'Ace Attorney va portar als videojocs, aquí li donem a volta, i els protagonistes són animals. Més concretament, els protagonistes són ocells, però parlarem amb tot tipus d'animals. Mm. Doncs hi ha hagut un assassinat i tenim que averiguar què és el que ha succeït. I la veritat és que és molt divertit i és molt original. I només té un petit problema, potser, i és que només en aquest cas està en anglès. Però si enteneu l'anglès, doneu-li una oportunitat, perquè és una aventura totalment diferent. O sigui, és una cosa que, la veritat, si no heu viscut aquest tipus de jocs, és una bona introducció.
Anem al tercer joc.
Doncs el tercer joc és un altre joc sortit una miqueta de l'escola d'Issa Torni. Ara no me'n recordo qui va ser primer, però se'n diu el professor Layton. Professor Layton són una sèrie de jocs que fins i tot han transcendit els videojocs, sí. Perquè tenen novel·les, tenen sèries de televisió, pel·lícules, i fins i tot gent del fora dels videojocs en algun moment s'ha trobat aquest personatge. És, doncs, també una miqueta de... És un joc de... He posat aquí el trailer, però és molt curt, aquest aquí. Ah, a veure si... No, bé, no sé. Perdoneu, poc radiofònic això, però se m'ha acabat el trailer que estava posant. Doncs això, també així de... És un joc de... Directament aquí ja ets... El professor Layton fa de vegada de detectiu, i tens que esbrinar, doncs, els diferents crims que van succeint. És el típic, no? El fenomen senyora Fletcher, no? Que això, sí, que arriba la senyora Fletcher i li passa alguna cosa, doncs més o menys en aquest joc sempre passa el mateix, no? És a dir, arriba el personatge i han de descobrir un misteri que acaba de succeir. Aquest joc el podeu trobar a Nintendo Switch, a Android i també a iOS. Així que, si ho voleu provar, a telèfons mòbils serà fàcil de jugar-lo.
I rapidíssim, anem cap al quart joc.
Mira, el quart joc és Her Story. És un joc molt interessant perquè és un joc en el qual no hi ha cap tipus de final, només, o sigui, és un joc que acaba al teu cap. És a dir, és un joc que no té un feedback, diguem-lo, de que ho estàs fent bé o ho estàs fent malament, sinó que el misteri el descobreixes tu. Tu te'n dones compte que has descobert el misteri. És un joc que funciona com si fossis tu un detectiu que està buscant una base de dades de la policia, on cada vegada que busca aquesta base de dades, amb una paraula o amb un concepte o el que sigui, li surten 5 vídeos. I amb aquests 5 vídeos, que surt una noia a la qual estan fent fent una entrevista, ara estan va dient coses, i tu amb aquestes coses que va dient necessites continuar investigant fins a acabar d'esbrinar què és el que ha succeït. De fet, comença el joc i no saps què ha succeït, si és un assassinat, un robatori o el que sigui. I és molt interessant com a tu que s'ha fet el ton. I finalment, per anar acabant, que no tenim molt de temps, l'últim joc és el Return of the Obra Dinn, que és un joc fet per la mateixa persona que va fer el joc de Papers, Please, de la setmana passada, sí. Però en aquest cas no té res a veure, és un joc en tres dimensions, l'altre en 2D, aquest succeeix a un vaixell pirata, un vaixell corsari, i... Hi ha un assassinat o hi ha una sèrie d'assassinats, i tu, utilitzant un rellotge que permet veure uns segons del passat, has d'anar esbrinant què és el que ha succeït. És molt interessant, l'aspecte estètic és super, super innovador, tot i que imita l'estil estètic de les consoles retro com la Game Boy o els ordinadors més antics, i la veritat és molt disfrutable, i el podeu trobar a PC, Nintendo Switch, Xbox i PlayStation.
De veritat que seguiu aquestes recomanacions de Rafa Laguna, que com sempre valen molt la pena. Recordar-vos també que podeu seguir-lo a través de Twitch i de YouTube, al seu canal @RafaLagun. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut i, per què no, deixem-ho dir també, expert tot aquest món digital i dels videojocs, i el nostre expert de capçalera de la caravana de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies, Rafa. Ens escoltem la propera setmana. Que vagi molt bé.
La caravana, un programa sobre rodes. Reportatges de ràdio amb Ruth Carau.
Vinga, i també aquesta hora, quan queda minut i mig per arribar a 4:45 de la tarda, aquí saludem és a Ruth Caral. Ruth, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Quin reportatge ens portes avui?
Mira, avui us porto un reportatge un pèl més llarg del que faig habitualment, però parlarem del nostre ofici, de periodisme.
Oh, que bé.
I més concretament ho farem parlant del periodisme de pau. Perquè m'ho fem una idea ràpida, entenem per periodisme de pau la manera d'exercir el periodisme amb la voluntat de contribuir en la resolució d'un conflicte de la manera més justa possible. Mm-hmm. No és una definició del tot completa, però el reportatge s'especifica millor. Llavors, tampoc no faré una gran introducció, perquè penso que en el reportatge es pot entendre més o menys, però sí que la base per parlar del periodisme de pau ho haig centrat en uns seminaris, en un programa d'acollida que se promou des de l'Ajuntament de Barcelona des del 2017, que està enfocat a periodistes de Mèxic que han sigut amenaçats per haver publicat alguna informació vinculada a algun tema de drets humans. Mm-hmm. Llavors, la gestió d'este programa la fan la taula per Mèxic, se n'ocupa la taula per Mèxic, i a partir d'aquí ja queda tot reflectit al reportatge.
L'escoltem?
L'escoltem.
Buenos días. Arturo és a la taula per Mèxic.
El menjador d'un pis de l'Eixample s'omple de periodistes, la majoria de Mèxic, que han vingut a passar uns mesos a Barcelona. No han vingut precisament a fer turisme, sinó que han fet cap aquí per protegir-se. Exercir de periodista a Mèxic és tot un repte, sobretot si es defensa un periodisme independent, però encara es complica més quan no tens cap garantia de seguretat a l'hora de publicar qualsevol informació. Aquest seminari està enfocat al periodisme de pau, perquè els periodistes que venen han sigut amenaçats per haver denunciat, com a mínim, violacions de drets humans. Aquestes sessions pertanyen al programa Barcelona protegeix periodistes de Mèxic, de l'Ajuntament de Barcelona, i són gestionades per la taula per Mèxic.
El programa Barcelona protege a periodistes de México nace de la necesidad de apoyar a periodistas que se encuentran en riesgo en México por hacer su trabajo como aportación a la democracia y en defensa de los derechos humanos. Y principalmente personas que han trabajado temas ligados a los derechos humanos, como puede ser denuncias sobre los impactos de megaproyectos, obra pública, en alguna alcaldía, por lo cual han recibido amenazas de alcaldes o de algún funcionario de gobierno, pero también, desde luego, como producto de la violencia generalizada que vive el país, ya sea por parte de grupos del crimen organizado, como puede ser el narcotráfico, en alianza con funcionarios corruptos.
Arturo Landeros es membre de la taula per Mèxic y coordinador dels seminaris de periodisme de pau. Un dels periodistes que acudix als seminaris és Jaime Armendáriz.
Mi nombre es Jaime Armendáriz, yo soy periodista de México, soy de una región que se llama Chihuahua, es un estado, una entidad federativa en México, está al norte de México, es frontera con Estados Unidos, es el estado más grande de México, pero no es el más poblado, entonces hay una situación geográfica ahí compleja para poder cubrir. Y desde el 2018 soy cofundador de un medio de comunicación que se llama Raíchali, que significa palabra en una lengua indígena de Chihuahua, en una lengua rarámuri, se llama la comunidad. Y nos llamamos así porque hacemos un periodismo independiente, es decir, no recibimos recursos de los gobiernos, básicamente porque en México, aunque los gobiernos sí financian medios de comunicación, no existen reglas claras y eso provoca que los medios de comunicación tengan siempre comprometida su línea editorial con quien paga, ¿no? Ya sea gobiernos o empresas.
Jaime es un de los 6 periodistas del seminario, en el cual también participa Enrique Tellez.
Soy Enrique Tellez Nava. Trabajo en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y de igual forma para Canal 44. Mi estancia en Barcelona se da como acogida temporal tras un escenario de violencia y de riesgo en México por labor periodístico. Mi amiga y directora, Susana Carreño, y yo sufrimos un atentado que iba en su contra y del cual tenemos la fortuna de ambos estar para poder contarlo. Atentado derivado de las incomodidades que algún ser malintencionado puede tener cuando ilegalidades salen a la luz.
Davant d'aquestes situacions de plena inseguretat, Jaime i Enrique van decidir venir a Barcelona. Van arribar el gener d'enguany i s'hi estaran fins al juliol.
Son 6 meses en los que estoy aquí para replantearme varias cosas sobre periodismo y básicamente yo salí del país por una condición de violencia estructural y violencia sistémica que hay en México para ejercer el periodismo. Es muy complicado en México ejercer y vivir del periodismo. Entonces hay condiciones precarias, hay condiciones muy complejas que tienen que ver con el ambiente de seguridad, crimen organizado, precarización laboral, precarización económica y, bueno, una serie de factores me hicieron salir temporalmente de México y estar aquí en Barcelona.
L'any 2017, l'altra cofundadora de Raíchali ja va haver de sortir del país. El seu mitjà forma part d'un grup de mitjans independents a nivell nacional anomenat Alianza de Medios de la Red de Periodistas a Pie. En total, hi ha al voltant d'uns 16 mitjans de comunicació independents que són membres d'aquesta aliança.
Bueno, el tema de libertad de expresión en el papel es un país libre de decir lo que quieres, pero en la realidad una cosa es que puedas decir lo que quieres y otra cosa es que mantengas tu seguridad una vez que lo dices. como medios de comunicación siempre estamos sujetos a ser blanco del crimen organizado, de las mismas autoridades que son las principales agresoras, y porque existe un vínculo entre crimen organizado y autoridades en la mayoría del país, que eso mantiene la impunidad muy elevada y que mantiene la posibilidad de que cualquier periodista pueda ser agredido y asesinado, desaparecido o infinitas cosas de agresiones.
I a la precarització de l'ofici s'hi suma el risc que corren quan publiquen una informació. Article 19 és una organització de defensa del dret a la informació i a la llibertat d'expressió, amb seu a Londres, que l'any 2022 va publicar la següent dada. El 98% dels crims comesos a periodistes de Mèxic es mantenen en plena impunitat.
Y te pongo un ejemplo. En el caso de Miroslava Breach, mi compañera, ella fue asesinada el 23 de marzo del 2017. De ella se inició la investigación y hasta ahorita han sido detenidas dos personas. Uno que es como el que han llamado como el orquestador del crimen, es decir, el que organizó el día del crimen. Y luego tenemos a un político y que él se le acusa de estar vinculado con el crimen organizado y él está acusado de coautor. Pero, por ejemplo, el autor material, el que le dispara, estuvo prófugo un tiempo y luego, antes de finalizar ese año, fue asesinado en otro estado. Entonces, básicamente, eso no es justicia, ¿no? O sea, nunca pudo testificar ni nada. Si bien empezó una carpeta de judicialización, se llevaron juicios, no han terminado por dar justicia. Entonces, en ese caso no hay justicia aún. Hay una justicia parcial.
Es un ambiente muy frustrante. No sabes a quién acudir, porque los que se supone que te deben cuidar son sospechosos. Al final, en muchas ocasiones el poder público y el poder delictivo se tornan interdependientes. Uno ejecuta el acto que el otro desde su silla en alguna oficina orquestó, a cambio de impunidad para este grupo delictivo. Hay excepcionales casos en diferentes órdenes de gobierno, en los que al menos yo aún tengo confianza, pero solo puedo hablar por mí. Al final, esta incertidumbre de no saber en quién confiar complica unir esfuerzos, y cada mexicano termina tejiendo su propia red de apoyo. A veces considerando a las autoridades y en otras ocasiones no.
El riesgo es ese, que en México te pueden asesinar y que no haya justicia. Tus familiares nunca van a tener justicia, la misma sociedad no tiene justicia. Y recordemos que cuando matan a un periodista no solo matan a una persona, matan a una fuente de las personas, de su derecho a saber i d'obtenir informació.
Per tot això, cal parlar i reflexionar sobre el periodisme de pau.
Periodisme de pau és treballar en periodisme amb la idea o amb l'objectiu de contribuir a resoldre els conflictes de la forma més justa possible i amb el menor sofriment possible.
Xavier Giró va ser professor de periodisme de pau a la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en l'anàlisi de la cobertura informativa de conflictes i el responsable del seminari Sara.
Discutir sobre periodisme de pau amb els periodistes mexicans que venen refugiats per un temps curt aquí a Barcelona ajuda perquè posa en perspectiva a la seva feina dins d'un marc en el qual és necessari reduir la violència. La violència en tots els conflictes, a la violència estructural, la violència a l'ambient, perquè mentre hi hagi aquest alt grau de violència, les parts tendeixen a resoldre els seus conflictes amb violència. En realitat, els resolen molt malament, clar. Si hi ha un periodisme de pau que va creixent, tot això desescala els conflictes en cada un d'ells, però també en el seu ambient. I així, doncs, encara que segueixi sent una professió de risc, el risc és molt menor.
El periodismo de paz consideramos que es una de las herramientas más efectivas para reflexionar sobre el trabajo que se está haciendo, ya que gran parte también de las amenazas y el riesgo en que se llega a poner un periodista tiene que ver mucho con la forma en que pueden redactar una nota o el momento en el cual se puede estar reporteando una situación.
El periodismo de paz trasciende. Podría significar, desde nuestro gremio, la mayor herramienta para construir comunidad.
Hablar de periodismo de paz es hablar de un periodismo que entiende, que trata de entender, que empatiza, y no es un periodismo que enciende fuegos. Si hay delincuencia, ¿por qué hay delincuencia? O sea, sabemos que hay delincuencia, eso no necesita decírmelo ningún medio de comunicación, pero vamos trabajando en por qué hay delincuencia, y creo que el periodismo de paz se trata de eso, de hablar las cosas, pero también el de pensar por qué decimos las cosas y para qué, o sea, con una estrategia, pero también con una intención de comunicar.
La premsa, quan cobreix un conflicte, s'acaba convertint en un actor, intervé en el conflicte, perquè el que la premsa diu té efectes sobre el desenvolupament del conflicte. Això no és que s'hagi d'evitar, això el que s'ha de fer és assumir-ho, comprendre-ho en la seva extensió, en la seva profunditat, i fer que aquesta intervenció estigui ben orientada. La premsa no pot pretendre ser una part neutra que s'ho mira des de fora el que passa. Davant de la injustícia, de fet, la premsa hauria de denunciar-ho. I si ho denuncia, denuncia la injustícia, llavors es converteix en un actor. No hi ha més remei. El millor és saber-ho i actuar en conseqüència.
La premsa, doncs, juga un paper clau en qualsevol conflicte. Per això, com explica Arturo de la Taula per Mèxic, un dels objectius del programa és que tots els periodistes que venen a Barcelona, com Jaime i Enrique, puguen tornar a Mèxic amb més recursos per fer periodisme de manera segura.
El programa pretende que todo periodista que ha venido pues regresen y sigan ejerciendo su labor. En otras condiciones, en condiciones que también sirvan para autoprotegerse, pero que también a través de su trabajo se pueda ir cambiando el contexto de violencia que vive el país.
Claro que sigo convencido de que hay que luchar por un periodismo independiente. Y claro que seguiré siendo periodista. Ahora mismo tengo 24 años. Cuando pasó el atentado tenía 23 años. Tengo aún todo por delante. Y agradezco profundamente todo lo que he aprendido del periodismo en Barcelona.
Yo también me he hecho esa pregunta, a mí mismo, que digo, bueno, ¿por qué con condiciones tan adversas? ¿Por qué sigo haciendo esto, no? O sea, ¿por qué estoy en esto? Y parte también de este acompañamiento que he tenido y mi estancia temporal acá me ha hecho reflexionar que quiero seguir vinculado al periodismo, estoy viendo cómo, pero sí lo sigo haciendo porque estoy convencido que el periodismo es una herramienta transformadora, transgresora, es una herramienta de cambio. Estoy consciente, eso sí, estoy consciente, y eso quiero que a veces estén conscientes también personas que estudian periodismo, que están iniciando, que hay condiciones que no vamos a ver, que cambian en lo inmediato, posiblemente no nos va a tocar ver, pero creo que el hecho de hacer un periodismo independiente, comprometido, ético, creo que va a ir sembrando semillas en más personas para ser conscientes de que es necesario tener más de este periodismo.
Bien. Si os habéis leído los dos textos cortitos, pues, ¿qué os parecen? Si os parecen regulares, peores, malos, alguna cosa tiene razón, otras no, o queréis matizar, añadir.
Els primers periodistes acollits al programa Barcelona protegeix periodistes de Mèxic van arribar a finals del 2017 i des de llavors ja hi han participat 21 persones. En aquest seminari de periodisme de pau, les reflexions duren hores i hores, opinant sobre la figura del periodista enmig d'un conflicte, sobre la protecció que els fa falta, sobre les pressions que reben per part dels poders públics o sobre la relació amb els grups criminals, entre molts i molts altres. Ells són defensors incansables del periodisme independent, imprescindible en qualsevol societat. Per això cal parar compte a les fonts des d'on ens informem. Ja ho diu Xavier Giró, mentir és una necessitat, dir la veritat una traïció.
Este presume una espècie de un periodista és una bona persona, no?
Doncs déu-n'hi-do, Ruth, les històries d'avui. Ja ho deia un dels entrevistats, de tota la feina que estan fent per defensar el dret a la informació i la llibertat d'expressió, potser ells no en veuran els fruits, perquè això és una lluita a gran termini. El que sí que cal posar en relleu és tota aquesta falta de seguretat que tenen a l'hora d'exercir l'ofici, no, Ruth?
Exacte. Bueno, ells mateixos ja ho expliquen, no? Per si sols, la majoria de les pressions i les amenaces que reben no venen a partir del narcotràfic i dels grups criminals, sinó que tot això rau al final dels poders públics. Per això, entre moltes altres coses, se queixen i sobretot posen o fan molt d'èmfasi, no?, en que tenen un alt grau d'impunitat tots aquests casos que acaben ocasionant-se, no?, podríem dir. Potser tenen expedients oberts dels casos d'assassinats a periodistes, però ningú acaba pagant les conseqüències, només les famílies que es queden en el patiment.
Fins aquí el reportatge d'avui, que m'ha semblat dels més interessants que ens has portat, Ruth. La setmana que ve, què, reportatge?
La setmana que ve, què?
No, que ja ho sé. L'audiència no ho sap, anem a explicar-ho. Que la Ruth ens deixa a la caravana, que ha estat un plaer que ens acompanyis tota aquesta temporada.
No pots dir això, baixa de la caravana, ja ho... Jo vos seguiré. No,
pots pujar sempre que vulguis. Això ja ho saps, que les portes de la caravana sí, sempre gràcies. Estan obertes i que per raons laborals doncs, se't complica tot l'horari, tota la feina.
Correcte.
I deixaràs de portar-nos tots aquests reportatges impressionants que ens has portat tot aquest any i que val la pena recuperar. Els teniu tots a www.radiostel.cat i allà podeu escoltar si us heu perdut algun reportatge o recuperar-lo, que a vegades també val la pena. Ruth, gràcies, de veritat, ha estat un plaer.
Gràcies a tots vosaltres, ha sigut
torna
un luxe.
Quan vulguis,
moltíssimes gràcies.
Nosaltres que anem cap als serveis informatius d'aquesta casa i seguim amb la caravana, perquè, atenció, Ruth, saps qui ens acompanya a partir a les 5 de la tarda?
No, no en tinc lo goig.
No.
Ho hauria de saber, no?
Mira, mai m'hi he fotut amb l'accent teu, però m'ha fet molta gràcia això de no tinc lo goig. Vicky Peña.
Vicky Peña. És que ara ja he caigut que ho he vist a les xarxes.
Vicky Peña,
però
una de les grans actrius d'aquest país que seurà la caravana i amb ella parlarem no només de la seva trajectòria, sinó també de la seva darrera obra, La Isla de l'Aire, que està al Teatre Romea, i atenció perquè comparteix escenari amb una altra de les grans, que en principi va dir que deixava l'escenari, o això semblava indicar-se tot plegat. Avui ha dit a Cadena Ser que no deixa l'escenari, ella és Núria Espert. En parlarem de tot plegat amb Vicky Peña d'aquí uns moments. Com dèiem, anem a escoltar els serveis informatius d'aquesta casa i tornem, va.